els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
La reforma de la llar Sant Joan de Déu de Manresa és un exemple inspirador de com abordar el problema habitacional amb dignitat i respecte cap a les persones més vulnerables. Transformar dormitoris compartits en apartaments individuals no només millora les condicions de vida, sinó que també empodera els residents, fomenta la seva autonomia i integració social, que no és poc. Aquest tipus d'iniciatives demostren que és possible combinar funcionalitat, sostenibilitat i humanitat en habitatge social. A més, l'obertura dels espais al barri crea llaços comunitaris més forts i promou una societat més cohesionada. Inversions com aquesta són essencials per construir ciutats més inclusives i solidàries on tothom tingui l'oportunitat de prosperar en un entorn segur i acollidor. Comença Àngels.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Doncs vinga, ens posem en marxa. Bona tarda a totes i a tots. Segon capítol aquí a Ràdio Estel en aquesta nova temporada del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar als qui més ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, qui us parla a la locució i als guions, soc Rafa Sanahuja, i al control tècnic i al muntatge musical, la clau de tot plegat, Paula Moreno. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Doncs vinga, entrem en matèria perquè la llar Sant Joan de Déu de Manresa, aquest espai de la Fundació Germà Tomàs Canet, on es porten a terme diferents programes adreçats a persones en situació de vulnerabilitat, estrena nous espais després de la reforma que s'hi ha portat a terme al llarg dels darrers mesos. El canvi més rellevant és que les persones ateses al programa d'atenció de persones refugiades passaran d'un model residencial de dormitoris amb espais comuns a viure en apartaments, que no és poc. D'aquesta manera es vol fomentar, com us deia ara fa res a l'inici del programa, la seva autonomia, millorar la seva comoditat i fer-les protagonistes del seu procés de recuperació. Per presentar-nos la seva fundació i també aquesta iniciativa, tota aquesta tasca que han fet, i ens acompanya Francisco Gea, ell és adjunt de direcció de la Fundació Germà Tomàs Canet. Francisco, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Francisco, Paco, eh? Ara, Paco. Ara et diré Paco, perquè fora de micro dic, bueno, com vols, Francisco, Cisco, Francisco, dic, Paco.
Paco, millor.
Doncs Paco, amb tota la familiaritat del món. Per començar, m'agradaria, si pots, donar-nos una visió general d'aquesta missió i objectius principals de la vostra Fundació Germà Tomàs Canet. És a dir, presentar-nos-la. Qui sou, què feu, quina és la vostra naturalesa.
Molt bé. Doncs, primer de tot, gràcies per donar-nos aquesta oportunitat.
Un plaer.
I, bueno, la Fundació Germà Tomàs Canet és una fundació promoguda pels germans de Sant Joan de Déu. Uh-huh. Es va crear l'any 89 i, en principi, va començar sent una entitat del que deia, aleshores es deia entitat tutelar, per fer suport a les persones amb problemes de malaltia mental. Uh-huh. Des de llavors hem anat ampliant la nostra intervenció, però sempre adreçada a donar suport a col·lectius vulnerables amb l'objectiu d'aconseguir la màxima autonomia possible de les persones. Uh-huh. La màxima autonomia possible dintre del que cada persona pot aconseguir. Uh-huh. I actualment portem tot un seguit de projectes i bueno, un d'aquests és el projecte de la llar Sant Joan de Déu a Manresa.
Doncs parlem, Paco, de la recent reforma d'aquesta llar Sant Joan de Déu a Manresa. Què va motivar aquesta remodelació i quins eren els principals desafiaments que presentava aquest antic model d'atenció?
Doncs mira, nosaltres sempre hem intentat fer, bueno, suposo que com totes les entitats, intentem fer el nostre treball el millor possible, no? Mm-hmm. Cerquem l'excel·lència en l'atenció a les persones. I això és el que volíem fer, sempre. Però ens trobàvem que per molts esforços que fèiem hi havia algunes coses que no acabaven de rutllar, no? Mm-hmm. Nosaltres, totes les entitats, sempre parlem d'això de l'atenció centrada en la persona,
sí.
I després es trobaves que l'atenció no estava centrada en la persona, estava centrada en uns horaris d'organització d'un centre. Hi ha una hora dels sàpats, hi ha unes hores de recollida de la roba bruta, hi ha unes hores de tancar el llum, unes hores... Tot un seguit de funcionament que feia que quan ho analitzaves, potser no està centrat en la persona, està centrat en l'equipament. I a més es donaven situacions que, clar, quan les persones estan temporades llargues, 6 mesos, 7 mesos, en un lloc on t'aixeques i et posen l'esmorzar, el sopar, el dinar, tot ho posen allà, no has de fer res, no has de deixar la roba bruta, te la renten.
Sí,
no?
Sí.
En comptes de fomentar l'autonomia, el que estàs fent durant aquest temps és que les persones siguin cada cop més dependents. No? A més, estaven sobretot treballant amb persones refugiades, que un dels grans objectius és la integració a la societat, i quan sortien dels 6, 7 mesos, 8 mesos d'estar allà, és que no havien anat a fer la compra. No coneixien el teixit comercial de la zona ni relacionant només dintre d'aquell centre. Clar, les coses positives que tenia aquest centre és que pots fer una intervenció intensiva perquè té tots els professionals, els psicòlegs, els docents, ho tens allà i es fa una intervenció intensiva.
Uh-huh.
I pensaven com podien fer, perquè, per exemple, a nivell de menjador, és impossible tenir tot un conter en tantes cultures diferents, sempre hi havia queixes del menjar.
Sí.
Amb la roba, per molt... Vam fer proves de marcar roba de mil maneres diferents, però sempre es perd alguna peça,
sí.
I la responsabilitat era envers nostres.
Mm.
Aleshores van pensar com podíem fer-ho, no? La idea des del començament va ser, bueno, i si fem alguna mena d'apartaments dins... Bueno, a veure com ho podem fer. Van contactar amb el despatx d'arquitectura que ens va fer el suport al projecte,
sí.
Que són una gent molt sensible a tots aquests temes socials. I, bueno, també vam fer tot un anàlisi de tots els aspectes on realment les famílies no tenien aquesta intimitat. Per exemple, les famílies no tenien un espai on conversar sola sense una altra família que escoltés el que estaven organitzant. Fins i tot ens havia passat que s'havien durat trencament de parelles, perquè vivint l'home amb el nen en una habitació i a l'habitació del costat la dona amb la nena... Doncs si es passen 7 mesos o 8 mesos així, doncs la relació familiar, la relació de parella és recent,
sí, sí,
no?
I tant.
Bueno, vam fer aquest sistema, hem fet 9 apartaments d'una habitació, dos de 2 habitacions i 2 de 3. I d'una habitació vol dir, per exemple, que pot estar un matrimoni amb un nadó, eh? O sigui,
vale, no, sí, sí.
I els apartaments tenen cuina, per tant, ja la primera cosa que aconsegueix, la gent cuina allà i ha d'anar a fer la compra. A més, hem completat tota aquesta acció, no hem posat rentadores en cada apartament, però hem fet un espai d'autoservei de bugaderia, on ja les persones van, tenen la seva tarja per fer totes les bugades que vulguin, però ja s'organitzen ells. S'encarreguen ells d'anar a rentar la roba, recollir-la... Clar, això ha canviat moltíssim. Ara la casa, des que està en marxa, bueno, és que aquestes famílies funcionen soles. I ja, i abans de sortir del centre ja se n'adonen de quins són els preus, de com està el món, no? I, per altra banda, el fet que estiguin en un centre permet no perdre aquesta intensitat de la intervenció, no? Tenim a tots els professionals i és més fàcil atendre. Poso sempre un exemple perquè, si no, costa d'entendre, però, per exemple, quan atenes a famílies fora d'un equipament, per exemple, una visita al psicòleg és complicada. En canvi, allà, el psicòleg el veuen cada dia i el saluden els nens. I aleshores, vols van a veure l'Esteban, en aquest cas?
Sí.
Pues van a veure l'Esteban sense cap problema, no? O sigui, crec que hem aconseguit el millor de les vivendes sense perdre la part bona de la intervenció intensiva en un centre.
Mira, t'has explicat molt bé. A mi m'agradaria ara mateix tenir aquí una mostra d'oients i demanar-los què els sembla el que has explicat. Perquè, a veure si estan d'acord amb mi, m'agradaria molt. Perquè, clar, el primer impacte és escoltar a una persona com tu, en aquest cas adjunt a la direcció de la Fundació Germà Tomàs, i que no recordem, Francisco Gea Paco, dient, sí, sí, parlem molt d'atenció integral per la persona, però ens vam adonar que allò no era una intervenció, una atenció integral per la persona ni per la família. Era com una... Jo crec que heu fet un salt de ser una institució a ser una llar per certes famílies. És un primer pas.
Sí, sí.
Per tant, em sembla, jo com a locutor i com a persona humana que soc, em sembla fantàstic, em sembla una iniciativa molt, bueno, molt sensible i molt important que puguin tenir aquesta autonomia, aquesta relació amb el barri, amb els preus, com tu dius, amb la compra, i aquesta intimitat, aquesta intimitat. Em sembla una iniciativa fantàstica. Quantes famílies estan beneficiant més o menys ara d'aquesta nova estructura?
Doncs ara 13, estan els 13 apartaments plens.
Perfecte, Molt bé, molt bé.
No, 13 I... no, perdona, són 12 perquè un dels apartaments sí. L'estan compartint quatre nois.
Bueno,
perquè...
Perfecte, sí, per les circumstàncies.
Però també estaven compartint abans un pis, o sigui que...
Val, val. Llavors, tu que, quant temps portant en aquesta nova dinàmica?
Van començar al finals de juliol.
Finals de juliol. I en aquest temps, com el seu percebut? Què direu?
Totes les... El feedback que ens arriba de les famílies és fantàstic. Estan encantats amb l'atenció, estan encantats amb els apartaments, que abans no es passava, eh? Abans realment eren tot queixes. O sigui, és que són moltíssimes coses. El tema dels lavabos compartits, per exemple...
Home, clar. Pues, és complicat, segur.
Si una mama anava amb la nena...
Si ja és complicat en una família, clar. Si tens un lavabo, gestionar-lo, doncs imagina't.
Una mama anava amb una nena a dutxar-la i trigava entre les dues nenes el cabell i tal, tres quarts d'hora, i es generava cua i la gent es rebotava,
ja.
No?
Sí, sí,
aleshores,
sí.
Aquestes coses, per exemple, ja són una primera cosa que funciona
no,
bé.
No, per suposat.
El tema dels àpats, cadascú menja el que vol.
Home, clar, s'ho fan
ells. O sigui, és que, perquè combinar el no posar... que sigui la carn halal, als sud-americans que volen que sigui més picant, als altres... Clar. I ara que tenim afganesos, ucranians, de Senegal, de Sud-amèrica, era molt difícil.
Els jardins de la llar s'obriran properament al barri, no? Segons tinc entès, en un futur pròxim. Ens podries parlar una mica més sobre aquesta iniciativa? Perquè la idea és que encara la integració social dels residents sigui més gran, no?
Sí, La verdad es que la llar és un indret molt xulo, és un equipament molt gran a Manresa, que està totalment rodellat d'espais, de jardins i tal. Hi ha un en concret, que el carrer Caputxins, per la gent que sigui de Manresa, que són uns jardins que són, jo diria que massa fins i tot pel que és la casa, no? Ara encara estan afectats per les obres, estem acabant d'arreglar-los després de les obres, perquè era per on entraven i sortien els camions. I la idea és... Hem de parlar amb l'Ajuntament, amb els veïns, a veure en quins horaris es pot obrir al barri perquè en aquest espai puguin entrar la gent del barri a fer servir el jardí que t'he posat. Zona de lloc pels nens, té una zona d'ombra perquè sigui utilitzat per tots els veïns. També així, d'alguna manera, fomentarem la interrelació entre els veïns i els nous veïns que van d'acollida. No podrà ser tots els dies perquè... per seguretat s'haurà de tancar en algun moment de la nit, perquè no deixa de ser un centre de protecció internacional, per tant, s'haurà de tancar, i per tema d'utilització dels serveis, d'entrada i sortida de serveis, no podrà ser totes les hores, però creiem que 3 o 4 tardes a la setmana podrem tenir l'obert al barri.
Ara em parlaves de que heu de parlar amb l'Ajuntament per mirar a veure com gestioneu aquest tema de l'obertura dels jardins, però jo demano, en termes més generals, en termes de col·laboració, com és la relació amb entitats com la Generalitat o l'Ajuntament de Manresa en aquest projecte i en general? M'agrada sempre demanar-lo. Jo ja sé que és una pregunta que de vegades us crea com una...
perquè... Mira, en aquest cas... Sí. No crea cap problema. L'Ajuntament de Manresa amb nosaltres sempre ha col·laborat moltíssim en tot. Clar, com que soc d'una entitat, et he de dir que a nivell econòmic fan el que poden. I poden poc, perquè no solen poder més. Però el suport que han donat a aquest projecte ha estat des del començament total. Han vingut a la inauguració, ens han acompanyat en tot.
Sí.
I la Generalitat també. I aquí també haig de destacar la Direcció General de Migracions, que ens ha donat molt suport en aquest projecte. I de fet tenim relació continuada amb ells, i sí, molt suport. El tema és que a nivell econòmic, pues, sempre és més difícil, no?
Clar.
Però, bueno, sí.
Sí, com a mínim teniu un suport moral i us sentiu, doncs això, escoltats i compresos, escolta,
ja és, molt. Hi ha molta complicitat i molt bona relació amb l'Ajuntament.
Mira'm una mica... Ara, bueno, esteu encara, ara m'ho deies, acabant les obres, Paco? Però mirem una mica cap al futur. No sé si teniu més projectes o un horitzó o ampliar inclús aquesta idea. No sé com ho viviu el tema de millorar encara més. O esteu ara mateix exhausts?
Ara, estem una mica cansats. Però, a veure, el projecte en principi contemplava canviar tota la llar a apartaments.
Sí.
Però la subvenció que van rebre no va arribar més que al 50%
no
i no hem pogut fer-ho. El que sí que hem fet és que tota la part d'instal·lacions està preparada per si en algun moment podem ampliar la resta. Clar, s'ha de bueno, hem d'esperar que surti alguna convocatòria o alguna oportunitat de finançament d'això, perquè les entitats socials no podem finançar aquestes inversions, perquè sempre anem amb pressupostos en compte dels projectes que fem.
Sí.
I quins són els reptes de futur? Jo penso que en aquest moment la Fundació està en un moment de... Primer, que estem cansats, s'ha de consolidar una mica, perquè ha estat dur l'any d'obres, s'ha de consolidar una mica tot això, i crec que hem de parar, aturar-nos i fer una reflexió una mica estratègica de cap on anem, no només nosaltres, sinó també del Sant Joan de Déu, que ens acompanyin, i hem de pensar una mica. Ha estat un any molt dur, perquè, per exemple, les persones que estaven acollides abans de les obres han hagut d'anar a pisos de lloguer.
Clar.
Durant aquest temps.
Cerca
pisos, moble pisos, després deixa els pisos, després torna... Bueno, és una feina...
Quina moguda. Evidentment, una vegada heu arribat a doncs, aquesta fi de les obres, la recompensa, el moment, m'ho deies ara, és la nit i el dia, gairebé, o com a mínim és un pas endavant molt, molt fort, però clar, imagino doncs, tota la tasca que hi ha darrere, no només burocràtica, sinó també de gestió social i personal amb les famílies i amb les persones que...
I tenir unes obres a casa, eh?
Home! És que això tothom sabem una mica el que és. I és una obra molt gran, perquè si tu dius que heu transformat la meitat de tot el que és el parc d'habitació en el que teniu, doncs és moltíssim. La veritat és que ja em sembla molt, perquè avui en dia, tal com està la cosa i com tu deies, la pela escasseja, doncs em sembla que ho heu lluitat molt bé i que segur que les famílies estan encantades. Estem molt contents de que ens hagi acompanyat el Paco Gea. Ell és adjunt a la direcció de la Fundació Germà Tomàs i Canet. Moltes gràcies, Paco, per estar amb nosaltres. Molts ànims, descanseu també una mica, respireu, perquè us ho mereixeu, i molt contents des d'aquí, des de Radio Estel, transmetem aquesta alegria de que aquestes famílies doncs, tinguin un lloc tan fantàstic per doncs, començar a fer una vida més digna i sentir-se més a gust entre nosaltres. Mil gràcies.
A tu. Gràcies.
A la finestra torno a començar.
La reforma de la llar Sant Joan de Déu no és només un canvi d'espai, sinó una renovació també d'esperances. Tal com diu la lletra d'aquesta cançó, aquesta nit, es diu la cançó de Sopa de Cabra, aquesta nit pot ser que sigui nostra. Aquests nous apartaments són una oportunitat perquè les persones refugiades trobin un lloc on començar de nou amb autonomia i dignitat. Aquest projecte és un recordatori també que cada nit pot ser un nou començament si construïm entorns acollidors i humans on cadascú pugui sentir-se protagonista del seu propi futur i del seu propi moment. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Ens retrobem en 7 dies. Passeu bona setmana.
És un mirall. Canvis de...
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Voldria quedar-me aquí prop dels meus ulls, però jo vull saber per què.
Àngels.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.